Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
Les Maldives i 6 països àrabs, Aràbia Saudita, Egipte, Bahrain, els Emirats Àrabs, Iemen i Líbia, han tallat relacions diplomàtiques i comercials amb Qatar. Un nou episodi a les lluites de poder i una mostra de com són les relacions internacionals en els països del Pròxim Orient. Xavier Casanovas és el director de Cristianisme i Justícia.
El que argumenten països com Aràbia Saudí, com els Emirats, com el Iemen, és que Qatar està darrere de molts dels atacs terroristes i de les formacions terroristes que avui en dia doncs, ens tenen a tots molt expectants, no? Però el que sabem és que nosaltres és que aquesta només és una excusa, no? Una excusa per legitimar un moviment que és sobretot polític. Qatar recolza una visió una mica més moderna de l'islam, sense deixar de ser un règim islàmic, no? Com ho ha demostrat recolzant, per exemple, els germans musulmans a Egipte, i s'enfronta, per tant, a la visió del món del wahhabisme, de l'Aràbia Saudí, no? Que és de tall més sunnita. I alhora tots aquests tenen com a enemic a l'Iran, que recolza les majories xiites i que ha donat suport a alguna de les primaveres àrabs.
Xavier Casanovas i l'entitat que dirigeix, Cristianisme i Justícia, qualifiquen aquest conflicte com una guerra civil dintre de l'islam, entre diferents visions del món islàmic. Casanovas aclareix que no lluiten dos bàndols, sinó un bon nombre de confessions i de corrents que s'alien davant d'un tercer o s'enfronten segons les circumstàncies.
Tota aquesta espècie d'escacs que es donen en aquests països, com hem dit moltes vegades i com de fet diem des de Cristianisme i Justícia, el que sobretot és una guerra civil dintre de l'islam. Per tant, entre diferents visions del món islàmic.
El director d'aquest centre d'estudis, creat pels jesuïtes de Catalunya i dedicat a la reflexió social i teològica, és que cal analitzar bé com són els països que intervenen en aquesta notícia de trencament de relacions diplomàtiques i comercials amb Qatar.
Aquí no hi ha bons i dolents, no? Sabem que Qatar, per exemple, és el país amb el PIB per càpita més alt del món i que està darrere de l'organització d'aquest Mundial de Futbol on s'estan vulnerant molts drets humans, on l'explotació laboral està a l'ordre del dia i està morint, de fet, molta gent, no? I alhora sabem que molts d'aquests països del Golf financien i acullen en el seu si doncs, tot tipus d'integrismes que estan ideològicament darrere dels discursos que grups com l'Estat Islàmic utilitzen, no?, per justificar els seus atemptats.
Xavier Casanovas constata contradiccions a la política internacional i es pregunta per què el nostre país no s'aïlla en aquells països que són perjudicials, per exemple, als països que són paradisos fiscals.
Una de les coses que nosaltres demanem és que si els paradisos fiscals doncs, juguen a rebaixar la factura fiscal dels nostres països, doncs que també se'ls aïlli o es faci algun tipus de gest, no?, per aïllar-los diplomàtica o políticament, no?, cosa que no veiem mai.
Xavier Casanovas recomana, per aprofundir en les relacions en el món islàmic, el quadern de Cristianisme i Justícia, l'Islam mitja lluna creixent, que es pot trobar a la seva web.
Ràdio Estel.
Bona música, bona ràdio, bona fórmula. És la fórmula Estel de Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, gaudeix de les cançons que tu triaries i la música que a tu t'agrada. Fórmula Estel. Per esperits sensibles a la bona música.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. L'elecció professional és una de les decisions més importants que un jove ha de prendre en la seva vida, ja que definirà en gran mesura quin serà el seu futur. Avui a Paraules d'Amor volem parlar de l'orientació vocacional dels joves, perquè l'elecció d'una carrera omple els joves amb sentiments de dubte, incertesa i indecisió. El rol dels pares i de les famílies en aquest procés serà de suport. Nosaltres, els pares, més que ningú, coneixem els gustos dels nostres fills i, per tant, serem imprescindibles per guiar-los. Per poder acompanyar el procés d'orientació vocacional dels joves, els pares hem de ser conscients que els fills adolescents estan passant per una etapa de vida on tenen múltiples interessos i és natural que els agradin moltes coses. Els adolescents no són completament adults i no prenen les decisions igual que ells. Per això és important que tant els pares com els fills s'informin de totes les carreres universitàries que existeixen, en què universitats s'imparteixen, i junts assisteixin a fires professionals i comparteixin dubtes o experiències amb altres joves o pares. L'elecció d'una carrera professional no és fàcil, i sobretot quan els nostres fills no saben a què volen dedicar-se. Però la nostra missió com a pares serà recolzar-los sempre i fer tots els esforços per respectar la seva decisió. En aquest esforç podem ajudar-nos si ens contactem amb l'amor que sentim per ells. Des d'aquest sentiment profund i veritable podrem recolzar-los en la decisió que estan prenent. I sentir el suport incondicional dels pares és el més important per sentir-se realitzat i ser una persona feliç, la finalitat última que com a pares hem de sentir amb els nostres fills. Comencem. Amb aquest tema musical de la Donna Summer, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja els tenim preparats. Montserrat Fabré, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jaume Pujol, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Molt bona tarda.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'Associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Dèiem al començament del programa que avui parlarem d'orientació professional dels fills, perquè han de triar la seva carrera en un moment en què no han assolit la completa maduresa. I això de vegades pot ser un problema, Aureli.
Bueno, és un problema com tota l'educació d'un fill, eh? O sigui que és un mes, és un mes. El que també cal dir que, no, que tot va lligat, eh? Vull dir que no és una qüestió de dir, bueno, doncs ara doncs que estudien així sense més, i quan estiguin a segon de batxillerat i, o l'últim trimestre, doncs aleshores comencen a pensar, no, és una cosa que es pot anar a preveir. Vull dir, això jo comparo com, per exemple, un bon marit, un bon espòs, una bona esposa, no s'improvisa. I si una persona que és un bon espòs és aquell que té unes qualitats, bueno, que després trobarà una noia, però amb la que trobi, si té aquestes qualitats, moltes probabilitats és que ho faci bé. Doncs aquell alumne, aquell fill, que se l'ha orientat bé, ja no només a l'últim període, quan fa el segon, sinó bueno, que se li van donant doncs, idees de com s'ha de treballar, acabar les coses ben fetes.
Però això s'ha de fer des de la infantesa?
Bueno, a mesura que van tenint capacitat d'entendre. I arriba un moment que tot això ja et lliga i dius, bueno, ara el que toca és veure què faràs.
I aleshores què faràs ja comença amb la teva vida?
La teva vida. Bueno, tu, ja, com que saps que el col·legi t'organitza certes sessions, doncs vas allà, t'informes, etc etc. Però vull dir que és un tema que no és només de l'últim mes, que també es dona això, eh?
Els pares diuen,
el meu fill fa
toca
segon de batxillerat i el proper trimestre sembla que faran unes jornades, no sé què, haig d'anar per enterar-me a veure què. Bueno, ja la cosa va una mica de retard, eh?
Home, jo penso que una de les coses que s'obren en aquest tema és la transcendència, no?, que se li dona a les coses. Sembla com si en un moment donat tu et posessis a davant del teu destí, com a les pel·lícules aquelles, i tinguessis que dir cap a on vull anar, cap allà, no? Home, a veure, quan un és petit, normalment vol ser policia o bomber, no? I després resulta que molts dels que anaven per abogats o per enginyers, doncs acaben siguent policies o bombers. Vull dir que tampoc és com per posar-se tan transcendent al tocar aquestes coses. A més, i ho fan bé. L'important no és tant que els anem posant en els nostres fills la idea de que no és tant el què farem, sinó com ho farem. A mi, aquests dies, he estat al voltant del Carles Capdevila, que ens va deixar la setmana passada.
Malauradament, sí. Ens ha deixat fa poc.
I aleshores, jo veia el seu pare el dia del funeral i pensava, aquest home és un magnífic educador. Per què? Perquè el que li va ensenyar al seu fill no és la professió que tenia que fer, sinó el gust per la feina ben feta. Ell deia, a veure, he fet la feina ben feta perquè no m'he plantejat mai que es pogués fer d'una altra manera. No? O sigui, si nosaltres aconseguim els nostres fills posar-los aquesta idea al cap i aquesta idea d'una manera que funcioni normalment així, doncs sabran preparar-se. I tampoc que tinguin la idea de que hi ha un moment en el que un decideix quina professió vol fer, perquè això avui dia és molt aleatori.
Montserrat.
Recolzo totalment el que diu el Jaume i penso que és veritat que quan els nanos, les nenes veuen a casa seva doncs, que els pares estiguin treballant en el que estiguin treballant, s'estimen la professió d'alguna manera, estan fent més allò que els agrada o menys segons el moment, però hi posen aquest sentit de responsabilitat i aquestes ganes de fer les coses bé i no sé, de sortir content cap a la feina cada dia. Penso que és una cosa important, no? Quan diumenge a la tarda penses en l'endemà i penses tinc ganes d'anar-hi, penso que és una cosa important i que els nanos això doncs, ho han d'anar assumint, no? I que això també penso que els fa relaxar una mica de la tensió, pensar que anar a la feina pot ser una cosa gratificant i que els estudis que han d'anar doncs, passant curs a recurs, doncs, tenen aquesta utilitat, no? O sigui, que desembocaran en que el dia de demà tinguin una feina doncs, que o els agradi la feina o els agradi el que fan mentre arriba la feina que els agradarà més, no? Que a vegades no és la primera que arriba.
Bueno, a més, bueno, no cal... És que vull dir-ho, és que estic completament d'acord, perquè precisament és que està en així, que és així, no? Vull dir que si ho fas bé, ensenyar a treballar bé, doncs ja està, no? Però és que, a més, ara doncs tot canvia molt, no? Amb la qual no hi ha ningú que pugui dir, bueno, el més probable és que el meu fill, vés a saber, dintre 4 anys, quines professions hi hauran, vés a saber, i vés a saber quines tecnologies s'utilitzaran. I, per tant, ja és un plantejament que lliga amb el que estàveu dient a vosaltres abans, no? Perquè, clar, quan un es pensa que està estudiant una assignatura perquè això potser el que has d'aprendre és aprendre bé aquesta... lo fonamental de les matemàtiques, la base, vull dir, a treballar bé les matemàtiques. Ja veuràs després quina utilitat tindran les matemàtiques amb el que sigui, que no sabem què serà. Per tant, el que estic transmetent ara és que els canvis són tan ràpids que ho preparem la gent per treballar bé davant dels canvis, o sigui, que aprenguin a aprendre el nou treball. perquè serà molt, molt variable en poc temps. No?
Després, el tema de la vocació professional ve motivada molts cops pels interessos, no?, i les aptituds que tenen aquests nens, perquè de vegades sí que hi ha nens que no et despisten una mica i dius, ai, no sé, el meu fill, no sé, no li agrada res, i n'hi ha d'altres nens ben petitons que ja despunten en moltes coses, no, Aureli? Sí. Això fa que defineixin una miqueta el seu futur.
El que passa que també, a l'hora avui parlem més aviat d'orientar, no?
Orientar. Sí, orientar.
Però vull dir que a l'hora d'orientar, el punt de partida sempre és la idoneïtat. Vull dir que, d'entrada, una altra cosa és que, a més, ha d'agradar. Això és segon. Però si ja no es dona el primer, una persona que no serveix per un tema, perquè no serveix, una persona que no serveix, vull dir, no comunica bé, per exemple, li costa parlar, doncs no pot ser locutor de ràdio, per exemple, o no pot... Qui diu això diu altres coses, Doncs, si no és lo seu, doncs aleshores, ja d'entrada, ja saps que per aquesta banda no, Bueno, aquesta és la primera qüestió. Perquè si, també és bo saber que és que la professió, un li ha de marcar la seva personalitat, forma part de la seva personalitat, i un s'ha de trobar molt còmode amb la seva professió. I s'ha de trobar, jo diria que hauria de gaudir treballant.
Has de gaudir de la teva
professió. I hauria de tenir desitjos de ser el millor. Bueno, ser molt bo, si fes no. El millor ja és una utopia, potser, però ser molt bo amb la professió. Clar, tot això també s'ha d'orientar, perquè un que d'entrada no reuneix aquesta primera condició que deia jo, si no és molt idoni, ves al tanto perquè no seràs molt bo, Possiblement no seràs molt bo. Per tant, tot el que... Clar, els pares coneixen els fills. I com que coneixen els fills, doncs saben més o menys cap a on va. Diu, mira, noi, per aquí no, Per aquí no. Però, clar, això és una primera etapa, no? Hi ha més etapes. Vull dir, s'ha parlat d'una escola, s'ha d'aprofundir una mica més. Però, d'entrada, és bo saber de que el desitjable és partir de la idoneïtat a veure allò amb què realment un s'hi pot trobar gust.
Jaume.
Tu ho has dit, Aureli. Els pares coneixen els seus fills. Quan es dona aquest cas, que jo espero que sigui quasi sempre...
És desitjable, que no és tan fàcil.
Més comú, clar.
Aleshores, és quan millor els podem ajudar. Quan millor els hi podem donar la informació que els porti a prendre les millors leccions, no? És important, doncs, que mirem no tant aquella figura que nosaltres tenim idealitzada, no?, si el meu fill arribés a ser advocat o metge o etcètera, no? Hi ha hagut una època llarga amb la que s'han sobrevalorat els estudis universitaris. Crec que no hi ha per tant, en general. I més, si tenim en compte que un país que té un sistema educatiu que fa un plan nou cada 3 o 4 anys, quan no el fa els dos, doncs ja es veu que no s'ho està prenent massa en sèrio. Afortunadament, això queda suplit per el fet de que hi ha un personal docent que totes aquestes falles doncs, les corregeix, les amorteix i la cosa funciona, no? Però la idea d'estudis universitaris, que són bons, no, tampoc els hi vull treure mèrit, no? Però són bons per qui els vulgui i tingui la capacitat de fer-ho. Aquell estudiant que diu que li agradaria estudiar una carrera molt difícil, però no hi dedica temps a l'estudi, doncs se li ha de fer veure, de la manera que sigui més eficaç possible, que no, que així no vas bé pel món, no? O sigui, això requereix això altre. Si ets una persona habilidosa, doncs tindràs, en fi, les facultats per fer moltes coses. És important que busquem el que els pot fer feliços, però amb un camp amb el que una professió no estigui per sobre de l'altra. Que, com deia abans, doncs, no es tracta tant del què fas, sinó del com ho fas. O sigui, de fer-ho ben fet. Perquè cada vegada més, jo crec que l'èxit estarà en una professió, la que sigui, un ofici, però ben fet. Perquè és justament el que més costa de trobar. Actualment, i en el pas que portem, doncs això sembla que té un pervindre, no? Doncs una persona que treballi bé, faci el que faci, sigui peluquera, taxista, advocat, metge, el que sigui, però que ho faci ben fet. Aquesta persona triomfarà. I si és capaç de trobar la cosa que, a més, el fa gaudir fent-ho, doncs farà feliços els altres i en serà també ell mateix.
Al fil d'això que parlàveu, jo penso que en aquesta tasca d'acompanyament que fem els pares i les mares, no? Doncs, si precisament els fills es decanten cap a uns estudis de més aviat de capacitació professional més que uns estudis universitaris, les decisions sembla que s'adelanten una mica, no? S'avancen una mica en el temps. Jo crec que hi ha un primer moment, a banda d'això d'anar veient, d'anar descobrint en els nens des de ben petitons quines són una miqueta les seves habilitats, no? Pues manuals, intel·lectuals, el que sigui, hi ha un moment, doncs allà, el segon, tercer, quart d'ESO, que està clar que han de prendre ja una primera decisió, tant d'assignatures optatives com de si volen fer uns estudis orientats a batxillerat i després a universitat, o bé unes coses, uns estudis més directament adreçats a capacitació professional, com dèiem. Jo penso que aquest és un primer moment que podem estar al darrere. Podem estar al darrere, podem demanar consell, doncs, al tutor, la tutora de la criatura, i sobretot també escoltar-los amb ells, perquè és veritat que a vegades que el nano serveixi més o menys en un moment donat o que no hi posi gens d'interès en l'estudi, a vegades l'interès en l'estudi canvia quan hi veuen més profit o s'endinsen més dins l'assignatura, potser en un curs posterior, que si ja no l'han agafat ja no arribaran a veure-ho, no? O sigui, que també se'ls ha donat una miqueta de llibertat, no? Deixar-los dir, escoltar-los, acompanyar-los, però deixar-los dir.
Sí, no els hem d'influir tant, sinó acompanyar-los, sí. I deixar, i després, que ells diguin la seva.
Sí, jo penso que també després hi ha un altre moment bastant important, que és, evidentment, a batxillerat, quan ja estan agafant unes assignatures que diran bastant directament orientades a la carrera que volen fer. I després, en el moment aquest crític, on han d'escollir ja davant de l'ordinador a quina carrera, si és que és universitària, a quina carrera s'apunten o no s'apunten, sobretot si han d'escollir, doncs, fins i tot a quina universitat, a quina ciutat, i després, en primer lloc, en segon lloc, ja estan com...
Clar, molt nerviosos, sí, perquè sí, has de decidir moltes estan coses en poc temps, molt, ja.
Sí, en poc temps, en poc temps. De saber que han aprovat, per exemple, la selectivitat, si és el cas, o si deixa de ser-ho, no?, com sigui... van restringint les seves, diríem, no?, les seves possibilitats, i fins al moment que es decideixen. I després ja, un cop ja són dins de la carrera en concret, doncs van fent, ja el món universitari els absorbeix, tal, i jo crec que ja a tercer, a quart de carrera és quan es veuen davant ja la professió. Llavors ja els entra aquesta mica de pànic escènic de dir tot això que jo he pres, però jo ara haurà d'haver un dia, doncs, que em posaré, doncs, davant del malalt, o em posaré davant del tribunal, o em posaré davant de l'empresa d'enginyeria, i que aquí hi hauré de fer, doncs, la meva, no? Jo estic suficientment format, etc. Jo crec que aquest és com un... Dins d'aquesta orientació també saber tranquil·litzar-los, no? A veure, tu has fet els teus estudis, estàs capacitat per començar. Tothom quan comença ningú en sap. Tothom aprèn alhora. Per això també és important si poden anar fent feinetes mentre estudien, cosa
clar,
que és interessant.
Perquè així no es troben de cop, no?, amb la voràgina del món professional. Aureli. No,
aquesta idea, vull aprofitar això últim, que és molt important, perquè on s'aprèn a nedar és nedant, eh? I s'aprèn a treballar treballant.
Exacte.
I dic treballant, no dic treballant d'una feina que t'agrada dir, utòpica, que millor serà dintre 4 o 5 anys, que millor no existeix o tal. Treballant, una persona comença a ser responsable quan li donen responsabilitats i comença a posar el cap. I possiblement aquesta primera feina, bueno, pues quan comença possiblement no és la definitiva, ni molt menys, no? Però bueno, pues possiblement només has agafat un vernís del que és una empresa, però quan ja entres en un altre món, doncs allò va creant un petit background. A mica un se n'adona de què passa al món del treball i què passa amb el món de la indústria, amb el món de la finança, el que passa, què està passant, perquè veu coses. I això, si hi ha aquesta actitud d'entrada de que lo important és fer la feina ben feta, saber de què va. Aleshores, un el que fa és no donar tanta importància a la titulitis, com deies tu abans, no? És com si va ultimar el títol, perquè no pot tenir molts títols. Un periodista no és periodista perquè ha fet la carrera periodista. El periodisme és un ofici.
I l'aprens a base de...
I si un no ha fet mai una entrevista, doncs no sabrà fer entrevistes, per molt que hagi pres la carrera, etcètera, no? Per tant, aquesta idea de la feina que deia la Montse, a mi em sembla que és molt interessant dir, bueno, tu ara fes bé això, sabent... I, per cert, has d'estudiar anglès. I, per cert, fora bo que les noves tecnologies. I, per cert, també fora bé que aprenguessis a escriure millor, que sembla que tu el llenguatge no el domines. I, per cert, vas enriquint coses, no? Però tenir una mica de paciència, perquè només amb el treball, treballant la feina, la que et toqui, és com realment es fa un professional.
Home, a l'empresa, generalment, no cal que patim pel fet de si estem preparats o no estan preparats. O sigui, quan un entra a treballar i acaba i té un títol d'enginyer, posem per cas, i se'n va a una empresa d'enginyeria, ell pot pensar que poder no estar preparat. Però el que el contracta no és una hipòtesi, s'està segura que no està preparat. I llavors, fins que no demostri que està preparat, el tractarà com si no fos enginyer. I aleshores, i qui diu això, diu advocats, no? Els que van, sobretot, a bufets, que tenen un cert renom, abans no els hi deixin firmar alguna cosa o fer alguna gestió, completar-la ells, doncs t'asseguro que ho han de gruar per molt que tinguin un títol en el que han tret unes notes excel·lents, no? O sigui que no ens posem nerviosos per aquestes coses. Mira, jo puc dir una experiència que no sé si és molt formativa, però la vaig a dir perquè és una experiència real, no? Un fill meu es pensava que estudiant medicina faria feliç el seu pare. Es va confondre, eh?
El seu pare ets tu.
El seu pare sóc jo, sí. A mi m'hagués agradat
estudiar medicina. A tu t'hagués agradat, per això t'ho pregunto.
I llavors el meu fill, que és una bellíssima persona, eh? Bueno, tots ho són.
Però això s'ho pensava, perquè o és real?
S'ho pensava, però no, això és així. O sigui, ell, ell ho pensava i no és veritat. Jo el que vull és que els meus fills siguin feliços. Tot el que més és accidental,
però ell
no?
S'imaginava que
exacte.
Si feia medicina.
Llavors ell va fer aquests estudis de batxillerat, d'acord, a la carrera que pensava que faria, no? I quan va arribar l'hora de la veritat, un dia molt apurat em va explicar que estava angoixat perquè ell, al veure sang, es posava molt nerviós, no? I que pensava que això podia ser un hàndicap per la seva carrera i que s'estava plantejant fer enginyeria de telecomunicacions, que, com veieu, no té res a veure.
Res a veure, Jaume.
Aleshores, com que havia fet els estudis preparatoris aquests, de cara a la medicina, ell em va dir, i què puc fer ara, no? Sobretot perquè va rebre una carta del Ministeri que li deia que no es podia matricular d'això amb els previs que tenia. Jo li vaig dir, mira, fill meu, tu fes com si no haguessis rebut la carta, eh? Agafes, et presentes, et matricules i sobretot pagues.
Sí. Tu paga.
Que aquest país, quan has deixat els calés, ja és difícil que ningú es tiri enrere. I així ho va fer. Quan ell ja estava en el tercer trimestre del primer curs, doncs li va arribar una altra carta del Ministeri dient que possiblement sí que podria entrar això, no? I li vaig dir, mira, te'n dones compte com no són serios aquesta gent? I ell va fer carrera de telecomunicacions, ha fet màsters i ha fet coses, i vull dir, i no ha passat res. Vull dir que tampoc ens prenem, no dic que no ens prenem res en sèrio, hi ha coses que te les tens que prendre en sèrio, però que tampoc no t'angoixis. La vida va donant-li a cada cosa la importància que té. I aquest cas em va servir perquè després d'altres doncs hagin perdut aquesta por. No dic que a tothom li surti bé, però en aquest cas doncs va sortir perfecte.
És a dir, perdre una mica la por, si t'equivoques, no? Que pots sempre reorientar la teva carrera professional, que mai és tard per començar.
Exacte. Això és important que ho tinguin clar perquè, a veure, hi ha una idea que crec que és, per mi és molt important en aquest sentit. És dir, prendre't les feines transitòries, que es pensa que són provisionals, com si fossin les definitives, o sigui, fent-les bé. I prendre's les definitives com a transitòries, que moltes vegades també va bé tindre un compte.
Relativitzes per, més.
Exactament.
Aureli.
No, anava a dir que també dues coses, vull dir, una és de que, per donar una mica també importància a les carreres, i alhora també, això que deies tu, de la transcendència, no? Que sembla que sigui un tema... A veure, quan hi ha dubtes serioses, allò de dir, pues mira, estem al final, estem a segon de batxillerat, és que no sé què, i tal, de vegades convé fer-ho a l'inrevés. Això estic posant ara a vegades, no dic que sigui la fórmula ideal. La fórmula ideal és aquell que vol ser doncs, enginyer, doncs, que vagi a visitar l'escola. Això és l'ideal. Però quan la cosa és molt clara, començar una mica a l'inrevés, excloure, dir, a veure, aquí les carreres universitàries que hi ha, estudis que hi ha, a veure, ciències, lletres no. De moment ja t'estàs carregant tot un grapat de lletres, no? De ciències, doncs les deixaríem moltes, no? I, bueno, i una vegada un has clos moltes, no, això no m'agrada, més això no tinc ni idea, jo. Però arriba un moment que la idea de carreres o estudis generalistes, que en tot moment donen una base, per què? Perquè després tu puguis aprofundir en una altra, tenint en compte que en un futur, no futur, ja està donant, ja a la universitat doncs, farà doncs, un postgrau, un màster, el que sigui, no? Bueno, doncs escolta, tu agafa una carrera generalista que et doni una bona... A veure, que no és que l'encertis, però t'equivoques menys. Vull dir que...
És a dir, per... estàs dient una carrera generalista i després t'especialitzes, no? Amb un màster, un curs de postgrau...
Jo deia... és una qüestió. I després la segona, ho dic per fer el contrast del que havia dit el Jaume, que estic d'acord amb tot, amb el que esteu dient, però...
Moltes gràcies, Aurelio.
Un petit matís. Home, que a vegades algun... Ara, això més ho dic per als joves, però, clar, els pares a vegades això els hi poden dir als joves, Els joves, encara que no s'escoltin, el seu pare hi escolta. Que a vegades infravaloritzen la formació universitària i diuen, estàs estudiant una carrera que últimament, per què et serveix fer tantes integrals o tants no sé què? Últimament, després, quan vagi allà, cap dia faré una integral. Probablement. Ara, si no tinguis aquesta formació, no tindries la capacitat per poder enfrontar-te davant de problemes tècnics, primera. I molts professionals doncs et diuen... Doncs jo, estic pensant... Un cop va parlar d'una escola de negocis que va estudiar a l'IES, concretament, diu, amb la quantitat de casos que he fet jo a la meva vida, ara quan l'empresa em ve un altre, un cas, ja estic fart de fer casos. Vull dir, ja he fet molts a la meva vida. Mai seran de la línia exacta dels que m'han fet allà. Però, vull dir, tinc una preparació que no és inútil. Per tant, també se'ls he de dir als universitaris que allò que estan fent serveix.
Tot suma.
Directa, perquè segurament a l'empresa faran altres coses, però si no tinguessin aquesta preparació indirecta, probablement no tindrien la capacitat per poder enfrontar-se directament amb allò que l'empresa necessita.
Aquest criteri que has numerat tu com d'eliminació, no? Sí. A vegades amb els nanos es pots dir... com et veus el dia de demà? I diuen, no sé com em veig, però sé com no em veig. I no em veig ni així, ni així, ni així, no? I ja saps doncs, tot allò que hi ha, com has tret del davant i que pots centrar en les coses que sí que podrien ser, no? Després jo penso que hi ha un altre criteri que és com al revés, és molt més sintètic, és a dir, una persona que li agrada... m'agrada molt la física, m'agraden les matemàtiques, m'agrada el dibuix tècnic, però també m'agrada la història de l'art, bueno, doncs potser puc fer una arquitectura, perquè... No és tant que m'estigui jo veient construint edificis com que penso que aquesta carrera aúna una mica tots els meus interessos, no? Soy una persona... A vegades això és interessant perquè hi ha doncs, fulletons o universitats en les pàgines web doncs, que posen perfil de l'estudiant, no? Dius, realment, si sóc una persona que m'agrada parlar en públic, que m'agrada... que tinc un cert sentit doncs, social doncs, de solucionar problemes del món que m'envolta, si tinc... Doncs potser t'interessa un tipus de treball tal o qual, no? Jo penso que això és interessant, no? O sigui, tot el que sigui anar a la mateixa font, a la mateixa universitat, a la mateixa escola que t'està oferint uns estudis i si té algun tipus d'orientació o informació i els mateixos, doncs qui millor per dir-te quin, no? Tant les assignatures que s'estan donant com s'estan enfocant, com el tipus de perfil d'estudiant que, en principi, doncs, hi encaixa millor, no? Jo penso que és una cosa que pot anar bé. A banda d'aquests, hi ha molts criteris addicionals. Un era el que deia el Jaume, no? Llença-t'hi, paga, i un cop estiguis dintre ja veurem què passa, no? A part d'aquests criteris addicionals, poden ser realment els criteris econòmics. A vegades hi ha estudis o, no? Una fisioteràpia, un no sé què, doncs, que es fa. Si és la universitat pública, només es fa a tal ciutat. I si és universitat privada, doncs et costa tals diners. Llavors, clar, una persona ha de dir, doncs, jo puc arribar aquí, jo em puc desplaçar, puc mantenir-me a mi mateix vivint en un lloc desplaçat de casa meva, una sèrie de criteris que amb realisme s'han de... I llavors aquí també està la tasca dels pares, és a dir, a veure, tu estàs segur que això, les circumstàncies de casa nostra són aquestes, les circumstàncies teves fora de casa que tindràs que proveir de tu mateix d'una sèrie de coses que, si no, tu ara estàs molt acostumat, però et trobaràs sola allà davant de tal. O sigui, són coses, no? Allò de residència, on podràs fer els estudis, si necessitaràs transport. Llavors, si els criteris són simplement doncs, barreres d'aquestes, no?, de desplaçament, criteris econòmics, doncs també es pot moure, no?, moure, doncs, animar el noi o la noia que es mogui, doncs que busqui això, doncs beques del ministeri, bosses d'ajuts, coses, no? Si tu estàs interessat realment en una cosa, no esperis que t'ho donin tot fet, sinó que mou-te i així es demostraràs que realment... els estudis t'importen, perquè si som nosaltres els que t'ho posem tot fet, no pateixis, ja aniràs aquí i obrirem la cartera. Doncs potser el primer any després que hem obert la cartera o que ens hem hipotecat perquè aquella criatura pugui fer allò que tanta il·lusió li feia, és el primer que, o la primera que deixa de tenir aquest interès, no? O sigui, l'interès per les coses es demostra quan a molt li costa, no? Quan algú hi ha de posar realment esforç i solventar problemes per poder arribar, no?
Home, i després que no tinguem por de que els nostres fills, per estudiar una carrera determinada, i sobretot si pues, el tipus d'estudis que ha escollit a fer doncs es fa amb una privada i que només es fa amb una privada, doncs que això pujarà uns diners. Home, tindre els diners per poder pagar les matrícules sense cap tipus de problema, què voleu que us digui? Està molt bé. Ara, hi ha una cosa que és més difícil, però que dona uns resultats que també són bastant interessants, i és no tindre els diners. Això fa que un s'ha d'esforçar més. I costa, costa, perquè una cosa és explicar-ho i una altra cosa és fer-ho, no? Aleshores dius, escolta'm, estic estudiant i estic treballant. Això a alguns catedràtics d'universitat no els agrada gens. Jo recordo que el primer dia, la primera classe que vaig tindre, quan vaig anar a estudiar enginyeria, l'individu en qüestió ens va explicar, perquè ens quedés ben clar, que aquella carrera no es podia fer treballant, Era un inútil. Després ho va demostrar, a lo llarg de les seves classes, oi? Després he sabut que carreres molt difícils les ha fet gent treballant. Medicina, per exemple, no? Medicina, doncs, treballant amb una cadena de muntatge de la SEAT. Sembla impossible. Ho és quasi, Però conec algú que ho ha fet, I és una gran persona. Després també la idea de que anem a veure... una carrera és per guanyar diners, no? O sigui, home, també conec gent que ha estudiat una carrera per treballar professionalment amb ella i com que s'ha sentit amb la necessitat d'omplir més la seva vida, doncs ha estudiat una altra carrera d'acord a les seves necessitats vitals, filosofia, per exemple. Tant de bo que alguns dels polítics que tenim en actiu doncs haguessin estudiat aquesta carrera i algunes de les coses que passen possiblement anirien millor, no? És a dir, la carrera no es tradueix en ser una eina per guanyar diners. S'ha de traduir en una manera de que una persona faci coses que li agraden, I al mateix temps que procuri anar a unes universitats que siguin realistes. Jo he vist durant la meva vida professional com enginyers que venien d'altres països una mica més adelantats que el nostre, almenys en alguns aspectes, doncs els feien passar una colla de mesos treballant en una fàbrica, com si fossin uns treballadors a les màquines, Perquè en aquell país es considera que un enginyer té que tocar aquestes coses. Nosaltres no. Nosaltres hem estudiat, a veure, parlo d'uns anys darrere, potser això està corregit, i tant de bo que sigui així, no?, amb uns autèntics museus, on hi havia màquines del 1800 i pico, no? Això és una cosa bastant absurda, no? Doncs, bueno, que la gent se'n doni compte d'aquestes coses, li perdin una mica el respecte a uns determinats llocs i busquin els que són més eficaços per lo que ells volen fer, no? Aprendre a aprendre és el que té que servir la carrera universitària, perquè està claríssim que, sobretot amb coses tècniques i amb les altres també, però el món evoluciona molt de pressa. Possiblement les coses que aprenem a la carrera directament no tindran una aplicació. Però, com deies abans amb les integrals, home, tant de bo que els catedràtics de matemàtiques ens haguessin explicat per què punyetes servien les integrals. Les haguéssim agafat amb més afició. Qui diu això diu la trigonometria, no?, que semblava una cosa molt absurda, no? I després doncs veus que serveix per un grapat de coses i es van descuidar d'explicar-nos-ho.
Bueno, jo una mica sintetitzant el que has dit tu, és que m'ha agradat molt la primera idea, és que, home, crec que és bo que l'estudiant pensi que en el que està fent ara, el teu període d'estudis, és intentar treure el millor d'un mateix. Vull dir, tu has de donar el millor d'un mateix i un o es troba a gust o no donarà el millor. Amb aquesta idea, un ha de donar el millor. Donar. Aquesta paraula, donar, ja implica servei. Vull dir, no és guanyar diners només. Donar, és que jo, la gent, a les empreses, amb el lloc on jo hi sigui, poder donar el millor de mi mateix. Donar. A més, guanyar diners. I una altra qüestió que has tocat amb aquest interès és el tema de la... quan deies la filosofia. Però jo sí que crec que... I parlaves d'universitats. Bueno, doncs que hi ha universitats que tenen una filosofia i que possiblement doncs, tenen doncs, més cura de fomentar uns hàbits, diguéssim, de treball, de fomentar uns valors humans, de fer una ètica. Hi ha universitats i universitats. Tant, no és igual estudiar periodisme en un lloc que en un altre. No és igual. Vull dir, ara jo no faré cap propaganda perquè no és el meu lloc. Però el que sí que està clar és que això també és un element a tenir en compte. I que moltes vegades els pares han dit, escolta, sí, molt bé, d'acord, sí, però aquí no, perquè aquí, bueno, sí, tindràs el títol. Però és que, a més, aquí probablement t'ajudaran a ser un bon professional de, no sé, i un pare sap el que vol millor pel seu fill. Per tant, tenir aquestes dues vessants. Que pugui donar el millor d'ell, donar el millor d'ell mateix, i l'altre, que els pares tinguin en compte que, segons en quin ambient, es trobarà pues, més recolzat per ser una bona persona, no només tenir el títol.
Per tant, s'ha de valorar també el centre on s'estudia, quina missió té, quins valors, no, Montserrat?
Jo diria, davant d'aquesta qüestió de i si després començo i no m'agrada, mira, una de dos. Si no comences, no sabràs si t'agrada o no. Vull dir que si després de valorar-ho, doncs demanar consell, valorar, pensar, intentar esbrinar, realment penses que has de fer aquests estudis, posa-t'hi. No podràs saber si t'agrada o no fins que no hi siguis. Si ets, probablement t'agradarà, i com més ho facis, més t'agradarà, i endavant. Si veus que no, doncs et canvies de carrera, canvies d'estudis. Ningú et preguntarà després si has fet la carrera amb 3, amb 4 o amb 5 anys, no?
I han de sentir aquesta pressió
exactament,
de dir, ostres, m'he equivocat, no he reorientat bé la meva
exactament.
Carrera.
Una altra cosa és que hagin pres la decisió la lleugera, però si no és així, si realment han pres tots els factors a la seva disposició i després resulta que realment és que jo em pensava que això de, jo què sé, no, del dret, doncs era com una criminologia contínua, no? És que hi ha altres coses, és que potser sí que més han endavant et pots orientar cap aquí, però potser passaràs uns quants anys que, doncs, que seran això, que una carrera més generalista, has de tocar moltes altres coses, si no et veus en cor, doncs canvia, no passa res. És que m'agrada més, doncs, endavant, sobretot. No,
I potser, amb aquesta línia,
acabar.
Simplement, dir que tot això que estàvem dient dels valors i generals, però com a persones, no? Jo recordo també una anècdota, una vegada parlant amb una persona que era magistrat, no? I jo li vaig preguntar, i què s'ha de fer per ser un bon jutge, un bon magistrat i tal? I mira, doncs, home, evidentment, doncs, ha de tirar les oposicions, se suposa que ha estudiat la carrera i tal, i ha tret les oposicions, però bàsicament ha de ser una persona honrada, una persona que sigui autònoma, vull dir que no estigui, doncs, que pugui ser independent, que no estigui lligada. I, bueno, si a més sap dret, millor, eh? Vull dir, a veure, ho va dir
com
de broma.
Com a
home, si a més domina molt bé el dret, doncs millor. Però per què deia això? Perquè, clar, ja se suposa que ha estudiat dret. Si a més és bona persona, intentarà ser un bon jutge. Ara, si no és independent i està al servei d'un partit, si no és un és honest i prevaricat, etcètera, doncs per molt dret que en sàpiga, doncs no serà un bon professional.
Per això en el nostre país no hi ha cap possibilitat política que passi. O sigui, no, segur que no. Una cosa important també és que el que estudia qüestions teòriques sàpiga fer alguna cosa de més. Sí. O sigui que si un jutge, a més d'això, sap cuinar bé o sap fer bricolatge a casa seva, segur que la seva dona estarà més contenta.
Serà estupendo, serà fantàstic.
El sentit d'humor que no falti.
Que no falti mai. Se'ns ha esgotat el temps, se'ns ha fet curt, com sempre. Moltes gràcies per les vostres aportacions i res, ens tornem a veure d'aquí una setmana. Gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella. We'll be right back.
tema musical de Bruce Springsteen, Working on the Highway. Comencem la segona i darrera part del programa amb l'entrevista. La decisió vocacional és una de les més importants eleccions de la vida i els dubtes personals units a les inquietuds respecte al món laboral fan que aquesta sigui una tasca complexa que ha de ser afrontada amb entusiasme. Per triar una carrera universitària és molt important conèixer-se a si mateix, com també informar-se sobre les característiques de les professions i els rols laborals que aquestes comporten. Per aquest motiu és que l'orientació vocacional cobra un paper tan important i això deriva en la necessitat de generar espais d'orientació i acompanyament que permetin als joves transitar el procés d'elecció professional i ocupacional amb major seguretat i convenciment. Per parlar de l'orientació vocacional dels nostres joves, comptem avui al nostre estudi amb un professional de l'entorn universitari, concretament de la Universitat Internacional de Catalunya, de la UIC. Està amb nosaltres l'Antonio Gómez Reino, llicenciat en dret per la UB, periodista, ha estat docent a l'Escola de Negocis d'ESADE, ha estat docent també a la Pompeu Fabra i actualment és director de Comunicació i Marca de la UIC. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno. Hemos estado comentando en nuestra primera parte del programa, en la tertulia, cuán importante es una buena elección profesional, una buena orientación profesional de los jóvenes. Se da en un momento en que ellos todavía no han alcanzado la plena madurez y necesitan que por parte de los padres y por parte de los profesionales se les oriente un poquito y se les ayude a decidir el camino que tendrán que transitar hacia su futuro profesional. En la UIC contáis con un servicio de orientación vocacional.
Correcto, sí.
¿En qué consiste este servicio?
A ver, bueno, digamos, nosotros lo que al inicio del curso académico tenemos diferentes medios para orientar tanto a padres como a futuros universitarios, chavales que básicamente estén cursando segundo de bachillerato. Hay varios ámbitos que nosotros desde la universidad gestionamos. El primero es lo que nosotros denominamos las visitas IN, es decir, la propia universidad se desplaza, personal docente y personal administrativo de la universidad se desplaza a los centros, hacen una serie de visitas, se reúnen con los profesores, sobre todo con los coordinadores de bachillerato y los tutores, y además con los alumnos, entre otras cosas para dar a conocer nuestra universidad y también para cualquier tipo de duda que surja, pues que los chavales, con gente que está en la universidad, pues puedan dar respuesta a sus inquietudes. Eso por un lado. Luego tenemos, por otro lado, otro aspecto importante, es que en nuestra universidad, a lo largo del curso, nos visitan muchas escuelas que vienen con todos los chavales de segundo de bachillerato, en el que además de presentarles las instalaciones de la propia universidad, la oferta académica, también allí se les hace presentaciones en concreto de cada grado en todas las facultades por profesores de la propia facultad, incluso por exalumnos, y allí los futuros universitarios tienen, como se dice en inglés, face to face, la posibilidad de decirle al profesor que si escoge nuestra universidad pues se va a encontrar cualquier tipo de duda que tiene sobre el cursar un estudio u otro. Eso por un lado, digamos, es un asesoramiento, llamémosle previo. Que hacemos antes de pisar los chavales que antes de que hagan la selectividad. Y luego
se da ahora en este tiempo,
se empieza a hacer en octubre, se calendariza durante esta época del año, ya pensando para el año que viene. Y a partir de octubre, cada viernes, por ejemplo, nos visitan una, dos o incluso tres escuelas. Y de alguna manera, pues allí, y bueno, pues todos los chavales pueden
las dudas, las inquietudes que tienen.
Luego también, de vez en cuando, también convocamos a los coordinadores de bachillerato, de segundo de bachillerato, pues puedan ahí encontrar un foro, una tertulia con la gente que trabaja en nuestra universidad. Para esto. Y luego nosotros somos una universidad novedosa, es decir, en su día fuimos de las, yo diría, me puedo equivocar, pero yo diría que si no fuimos la primera, debimos de ser del top three, poner un departamento de asesoramiento y coaching para todos los alumnos que cursan cualquier grado en nuestra universidad. Se llama asesoramiento y coaching porque asesora a lo largo de toda la trayectoria académica, que es lo que comentabas en la introducción, uh-huh. Si te, bueno, pues ir orientando al alumno, digamos, pues sobre cualquier tipo de duda o inquietud que pueda tener, uh-huh. tanto en el ejercicio de la carrera, en el estudio de la propia carrera, como en un futuro. Y un sistema de coaching que preparamos a los universitarios en el último año de carrera para que salgan de la mejor manera posible al mercado laboral, ¿no? Bueno, pues ahí se hacen, pues, simulacros de entrevistas, es decir,
claro, procesos... Para prepararlos ya para un futuro más inmediato,
correcto,
¿no?
Correcto, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo el pack, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que desde nuestra universidad, pues, ofrecemos. Teniendo en cuenta que es para nosotros, y esto no lo hacemos porque sí, o sea, esto lo hacemos porque de alguna manera va incluida en lo que es nuestro ideario, nuestra misión. Nosotros, para nosotros, la persona está en el centro, o sea que, por lo tanto, no es única y exclusivamente nuestra obligación es formar y ofrecer una docencia, uh-huh. por supuesto, ¿no?, sino tratar a la persona, digamos, como realmente se merece, ¿no?
Sí, como persona.
Efectivamente.
Antonio, ¿cuánto saben los jóvenes acerca de su futuro antes de elegir una carrera? Hay veces que estamos influenciados por uh-huh. los medios de comunicación, por las carreras de moda, uh-huh. la influencia incluso de los padres... Sí. ¿Cuántos saben?
Yo creo que ahí habría muchos tipos, ¿no? Pero bueno, básicamente hay dos. También en un entorno que luego, si quieres, hablamos un uh-huh. momento, decirte. Pero hay aquellos alumnos que realmente han escogido una carrera porque es muy vocacional, ¿no? Decirte, porque llevan mucho tiempo pensando que lo que quieren es ser médicos uh-huh. o lo que quieren ser es arquitectos. Y luego hay otro tipo de futuros universitarios que realmente no tienen claro qué es lo que
no saben. Les gusta.
A partir de ahí, ahora, yo que tengo más de 40 años, es decir, la cosa se ha complicado mucho, porque antes la oferta académica
era
muy pequeña, o sea, muy pequeña, pues estaban las carreras de toda la vida, ¿no? Pues el derecho, y luego, bien, estuvo dentro periodismo, pero bueno, medicina, las arquitecturas, las ingenierías. Pero hoy en día la oferta, si te ves toda la oferta académica que hay en Cataluña, pues estamos hablando de centenares de grados, ¿no? Entonces, claro, ahí por eso de ahí que los chavales necesiten una buena orientación. Hay carreras que no existen hoy, pero dentro de un año sí que existirán, y hay carreras que existen hoy que dentro de 3 años no existirán.
Dejarán,
¿no?,
de existir.
Claro, bueno, pues todo eso necesita, sinceramente, a diferencia de hace 25 años, que es cuando yo pues me planteé si estudiaba una carrera u otra, pues eso necesita una reflexión y un buen asesoramiento.
Tú eres licenciado en Derecho.
Correcto,
y eres
por la
periodista.
Por la UB, correcto, sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Querías ser, por ejemplo...?
Bueno, en mi caso fue muy sencillo, por tradición familiar.
Es lo que te quería comentar también. Hay una especie de vocación innata, o que viene de serie, y después hay una vocación familiar, heredada. La familia de médicos, de abogados...
Mi familia es familia de Derecho. O sea, decirte, yo soy una familia en la que vaya... Yo diría que el 80% de mi familia son licenciados en Derecho. Por lo tanto, de alguna manera, no te digo que fuéramos un poco teledirigidos, tampoco yo tenía una vocación muy clara y empecé a estudiar la carrera de Derecho y me di cuenta que realmente a mí la carrera de Derecho pues no me apasionaba, no me gustaba.
¿Te diste cuenta cuando ya estabas haciendo?
Sí, sí, ya haciéndolo y todo esto y tal. Y entonces, a partir ya de segundo, de tercero de carrera, pues ya me empecé a trabajar en el ámbito que a mí realmente me gusta, que es... todo lo que es relacionado con el branding, la comunicación, el marketing y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, decidí acabar la carrera de Derecho y ya está. Decirte, bueno, pues ya que uno lo empieza, pues uno lo acaba y todo, ¿no?
A mí me pasó algo parecido. ¿Sí? Yo empecé traducción e interpretación y a media carrera dije, esto creo que no es lo mío. Y pensé, acábala, ya la tendrás.
Exacto.
Y luego ya vemos.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, también me sirvió, es una carrera de Derecho, que es una carrera que te sirve para... tener una capacidad analítica importante, estructurar muy bien la cabeza, coges también mucho hábito de estudio, porque es una carrera de mucho estudio, y bueno, pero bueno, el ejercicio del derecho, pues a mí, sinceramente, nunca me atrajo y ya está, ¿no?
Pero dijiste en casa, dijiste, papá, sí, mamá, creo que
exacto, no,
me
bueno,
planto aquí.
Exacto, dije, mamá, mira, me planto aquí, y a partir de, si no recuerdo mal, en tercero de carrera, ese verano, pues ya empecé a trabajar en una agencia de estudios de mercado, bueno, y dije, esto ya me gusta más y ya,
claro, sucede ya esto, que hay a veces está. Vocaciones tardías, ¿no? Que descubres intereses. Correcto, y esto ya les pasa a los chavales también. Uh-huh. Hace pocos meses tuvo lugar, como cada año, el Saló de l'Ensenyament,
sí,
organizado por Fira de Barcelona y con sí, la col·laboració del Departament d'Ensenyament i la Secretaria d'Universitats del Govern de la Generalitat. La UIC ha estado,
sí, sí, sí,
cada
como,
año está.
Como todos los años.
¿Cuál es vuestra apuesta en
sí,
este
bueno,
salón?
No, nosotros este año la novedad, ¿no? Decirte, bueno, nosotros evidentemente ahí vamos con toda nuestra oferta, tanto de grado como de másteres y posgrados, aunque el público que asiste básicamente en el Salón de Enseñamiento es el chaval de bachillerato. Luego está el Salón Futura, que es justamente dos o tres días después, donde está toda la oferta de posgrado y de máster. Nosotros este año, básicamente, bueno, hemos ido con toda nuestra oferta, hemos dado a conocer pues, todos los grados que tenemos.
Titulaciones.
Exacto, todos. Las titulaciones y los dobles grados. Y hemos anunciado el lanzamiento de un nuevo grado, que es un grado de ingeniería biomédica, que sacamos, pues, si Dios quiere, este mes de septiembre-octubre en nuestro campus de Sant Cugat, correcto.
Sí, porque recordamos a nuestros oyentes que tenéis sedes
en Barcelona y
en Sant Cugat.
Exacto, es la de Sant Cugat dentro del Hospital General de Cataluña.
Uh-huh. Estabas hablando de las titulaciones y de las dobles titulaciones. Mm. ¿En qué consisten estas dobles titulaciones? Para que la gente lo entienda,
sí,
los padres lo entiendan.
Sí, decirte, hay grados, y más ahora después del Plan Bolonia, donde digamos, pues hay mucha más oferta, como comentaba antes, uh-huh, pues que por el motivo que a lo mejor un alumno de 18 años pues tiene la capacidad, y porque es una persona que es con mucho esfuerzo y con mucha capacidad pues para llevar adelante pues dos grados. Y dice, bueno, pues mira, estudio por la mañana uno y por la tarde pues puedo estudiar otro. Luego también hay personas que tienen dudas también. Es decir, oye, pues yo no sé qué grado estudiar. Bueno, pues mira, no sé si estudiar ADE o Derecho y ADE. Bueno, pues mira, me apunto a este doble grado a ver un poco cómo por dónde van los tiros, ¿no? Nosotros tenemos una oferta amplia de dobles grados, jugando también mucho con el grado nuestro de Humanidades, que nosotros uh-huh, tenemos Facultad de Humanidades, que para nosotros es nuclear esta facultad, por la propia misión de
la
universidad. Y luego pues también tenemos dobles grados en Educación Infantil y Primaria, porque bueno, una persona que empieza con 18 años no sabe si lo que le va a gustar más es la Educación Infantil o la Educación Primaria. Bueno, pues tenemos
esa opción.
Ojo, que se puede acabar y evidentemente casi todos acaban la doble titulación. Luego pues tenemos también mucho con Derecho, con ADE, tenemos no es un doble grado, pero bueno, es una cosa que es un grado, digamos, extendido, que es, tenemos el grado de ADE junto con la Politécnica de Turín para estudiar para que acabas una laurea.
¿Tenéis una colaboración?
Sí, con la Politécnica de Turín para sacar una laurea en Ingeniería Industrial. Son diferentes alternativas que ahora sí que es cierto que el nuevo sistema universitario, el de los últimos 10-15 años, te permite pues tener muchísima más flexibilidad a la hora d'ofrecer grados i dobles grados, no?
Doncs ja sabeu que si voleu trobar respostes sobre el vostre futur acadèmic, podeu contactar amb la UIC, amb la Universitat Internacional de Catalunya, on us orientaran i us oferiran la més completa informació de cara a poder orientar el futur professional dels vostres fills. Com a punt final, dir-vos que precisament la intenció de la UIC és aconseguir no només que els seus professionals, els seus estudiants, siguin en un futur excel·lents professionals, sinó que conreïn i fomentin aquelles altres qualitats que els serviran en el seu desenvolupament com a persones. Antonio Gómez Reino, muchas gracias por este ratito, este ratito de tarde del martes.
Encantat.
Gracias. Doncs fins aquí el programa d'avui. Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació, posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, l'associació FERT, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.